Ona Codinenca, al 102 FM i a onacodinenca.cat.
Esteve, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop.
Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas?
No em voldria parlar.
Però què fas?
Per a mi ets la frase d'amor començada i mai acabada.
No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs.
Ets el meu ahir i el meu avui.
No ho faràs.
Jo sóc així, inquieta.
Ara, si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment.
Ets com el vent que porta el so de les ones del mar.
Coses dolces, no me'n diguis més.
De vegades no t'entenc.
Del sol a les ones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves ones, jo puc escoltar-les. Quan és moment de jugar, si jo vull, quan jo tinc ganes, i després ja es veurà.
Una paraula més.
Paraules, paraules, paraules.
Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
Paraules, paraules.
Et juro que...
Paraules, 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 paraules. Només dius paraules que no em diuen.
Aquest és el programa número 172 de Cau d'Orella, setè d'aquest any 2024. Molt bona nit a tothom. Avui, dia 2 d'abril d'aquest any, i ara a les 8 del vespre fem el 14è programa d'aquesta novena temporada. No, ja en portem, eh? Ja anem a acabar-la i a veure si ens contracten per la 10. Ja hem entrat de ple la primavera, ja ens ha fet aquell canvi d'hora que ben bé no sabem per què és, i per fi els darrers dies ha caigut aigua del cel, una miqueta, tampoc molta. Això permetrà que els boscos puguin resistir una miqueta més, les collites agafin una miqueta de força, que es veu quan vas per la carretera que tot està una miqueta verd, vull dir que aquesta aigua li ha vingut molt bé, encara que no hagi enfonsat massa, perquè no crec que hagi anat massa avall, però bueno, bé anirà, i que els animals del bosc no es trobin tot tan sec i que l'aigua torni a córrer pels torrents, que ja convenia. A més, això encara que no soluciona el problema, sí que fa que s'alleugi una miqueta, molt poquet, eh? De moment havia arribat, quan mires les notícies de TV3, veies que els pantanos estaven a l'11% i ara estan al 16% altra vegada, vull dir que hem guanyat 5 punts, però vamos, seguim amb una sequera impressionant que, no, que de moment no se li veu final. Tenim tot l'estiu per davant, i així mateix, ara mateix no sé quan serà. De moment se sap que aquesta setmana no caurà una gota, així que a veure com ho tenim, això. Com sempre, aprofitem aquest principi de programa per saludar les persones que el fan possible que es desenvolupi i que arribi a vosaltres durant tota la temporada. Anna?
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé.
Estàs bé?
Sí, de moment ara, això, hem passat el dia de la pluja, que ha sigut dos o tres dies, i, bueno, i ara una altra vegada amb la llum del sol.
Dona gust que et mullar-te, per això, doncs allà sota i que caigui l'aigua, que per costum, per costum. A més, has vist l'Ariadna, la neta, amb el paraigües que queda molt xulo.
Això sí.
Una pispireta. La Marina, molt bona nit, Marina.
Bona nit a tothom.
Bueno, ara tarda ja, amb el canvi d'hora, és més aviat tarda que nit,
sí,
això,
ara
eh?
Es fan les dies, bueno, almenys ara, els dies es fan llargs.
Sí, vull dir que això
sí,
dura
sí,
més.
Bé, tot bé.
Doncs vinga. I el Pau, que també el tenim aquí, que ens acompanya a la secció de l'aniversari. Què tal, Pau?
Hola, bona tarda.
Com ho portem?
Bé.
Sí. Queda molt de la universitat encara, o ja s'acaba això?
Sí, encara queda.
Encara queda l'examen i tot això?
Queda l'Odurillo, sí.
Queda l'Odurillo? Bueno, sí. Ja s'acabarà, ja.
Això sí,
queda doncs poc. Doncs ja un màster, no?
Sí.
Màster d'aquests baratos que valen dos duros
poc,
per
fer-los. Poc, i d'aquests que sí o sí s'ha de fer, i poc.
Bueno, segur que el farem i el traurem, cap problema. I la Gemma, que no sé si ens enviarà avui l'àudio o no, perquè de moment no ha respirat, sinó pues, una salutació des d'aquí, de totes maneres. Vull dir que ja està. Que col·laborem la seva participació. Amb ells desenvoluparem aquest programa, que fem tots perquè siguem coneixedors de fets i persones, i passem una hora entretinguda, interessant i relaxada. Comencem. què va passar un dia com avui? Doncs com sempre, en aquesta secció posem cullerada amb algun tema musical en algun moment, també commemorant un esdeveniment que passés un dia com avui. I començarem per un tema gravat per The Beach Boys l'any 1964, que es convertiria en el seu primer número 1 com a senzill als Estats Units. I Get Around. Escoltem-la. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. I després d'aquest record musical, doncs li donem pas al Pau amb la seva secció d'esdeveniments de tal dia com avui, exacte, de fets. Per tant, tu diràs.
Doncs aquesta setmana que hem estat passejant quan la pluja ho ha deixat fer-ho, hem estat mirant a tots els aparadors de les pastisseries, les típiques mones, i avui m'he fet la pregunta, que la contestarem, de d'on ve aquesta tradició de menjar la mona. I bé, com totes aquestes festes que hem fet en aquí al programa, ja sigui el Halloween, el Carnaval, i el Nadal i totes aquestes, fa molts anys que les realitzem, abans que tinguin un sentit catòlic. I de fet ja les cultures gregues, romanes o fins i tot àrabs. Ja feien unes celebracions molt semblants, però aquestes relacionades amb la fertilitat, amb les bones collites i amb l'alegria de superar l'hivern i ara celebrar l'arribada de la primavera. Per tant, el bon temps, sobretot relacionat amb el camp, perquè clar, vivien del camp.
Sí, és
clar,
que es vivia abans, clar.
Com ara, però amb més importància. Ja. I en el món catòlic, a diferència de totes les celebracions que hem fet durant la Setmana Santa, són més tràgiques, més no de celebrar, diguéssim, sinó que totes estan relacionades amb la crucifixió de Crist. Per tant, aquesta última, com ja sabem, la història de Crist és la resurrecció de Crist. Per tant, està molt relacionada la Pasqua amb la celebració. És l'única festa on es celebra durant tota aquesta Setmana Santa, i l'Església ho va fer coincidir amb aquesta festa que he mencionat abans dels grecs, els romans i els àrabs. Perquè durant l'edat mitjana l'Església va voler donar un sentit catòlic a totes aquestes festes paganes que estaven fora de la religió, com ja ho he dit, era la fertilitat, les bones collites i el bon temps. Però hi ha moltes hipòtesis de per què s'utilitza la mona com a tal, la coca, diguéssim. La primera hipòtesi és que els grecs celebraven... oferien unes coques i pans a la seva deessa i ofrenes, en grec es diu monos, per tant, molt relacionat amb la mona, monus mona. I una altra hipòtesi, que és la que defensa més gent, és una celebració romana que també omplien una panera de coques i de pastissos i li oferien a la deessa de l'agricultura. Per tant, aquesta idea de bones collites. I ho feien a l'abril, com aquest any, i la panera en llatí es diu munda, que també és molt, molt,
molt similar, molt mona, sí, anem per aquí, munda. Anem per aquí.
I la figura de l'ou, abans d'aquesta tradició catòlica, també estava molt, molt present, la figura de l'ou, amb els grecs i romans, perquè l'ou és un símbol de fertilitat, ja sigui pues, de les gallines mateix, de fet a les mones també hi ha els pollets, per tant tot està relacionat. Però també en altres cultures podem veure els conills, com per exemple els anglesos, on els conills amaguen els ous de Pasqua, però clar, els conills també tenen una gran fertilitat. Llavors és aquesta celebració que els animals, de fet és el seu període de l'any on més fecunditat tenen, per tant, celebrar la vida amb aquesta resurrecció de Crist. Per tant, està tot relacionat com alegria, bones collites, més animals i sí, sí, la idea religiosa de Crist.
Tot va al mateix lloc.
Per tant, aquesta tradició, que és molt mediterrània, dels grecs i romans, s'ha mantingut només als Països Catalans, en la seva majoria, a Catalunya, a València una mica i a les Illes.
Sí, la mona és molt típica d'aquí i poques mones hi ha por ahí.
Exacte.
Si no és als parcs.
I ja en el segle XVII ja hi havia l'acostum de fer de la figura del padrí, que és aquesta que s'ha d'encarregar de regalar la mona. I en aquella època era un màxim fins als 12 anys. Ara ja o es fa menys o es fa més. No hi ha aquesta tradició als 12 anys perquè era quan el fillol feia la comunió. I a partir d'aquí ja el padrí deixava la idea de la mona. I casualment s'havien de posar els ous de l'edat del fillol. Per tant, si tenia 6 anys, 6 ous. Si tenia 12, 12 ous dins de la mona. I ja al segle XIX, amb la xocolata, tot es revoluciona, tot canvia i es comencen a fer aquestes mones de formes on els pastissers comencen a experimentar.
El seu art.
Exacte. Però fins aquell moment la mona tradicional era la de brioix, la forma arrodonida i els ous durs, de veritat, no ara de xocolata.
I amb gust de nís, perquè amb la de brioix hi va l'anís a dintre i exacte. Té molt bon gust de nís.
Exacte, doncs pues aquesta és la idea de per què mengem la mona. I ja canviant totalment de tema, però seguim amb l'Església. Un 2 d'abril del 2005, a la ciutat del Vaticà, mor Joan Pau II, el primer papa italià en més de 4 segles que no era italià. De fet, des del 1523 tots els papes havien sigut italians i aquest era polac. Era el primer papa d'origen d'un país comunista, en mitja Guerra Freda. De fet, des de ben petit ja va tenir molts problemes amb l'ocupació nazi allà a Polònia, on es va encarregar d'ajudar molts jueus a escapar-se del país i a escapar-se dels nazis. I ja des de ben petit va entrar a la formació sacerdotal. De fet, el 1978, amb 40 anys, ja va arribar com a successor del papa Joan Pau I, que només va durar un any.
Sí,
per tant,
va ser molt, molt breu.
Va haver d'esperar molt poc.
El breve, que diuen.
Exacte. Va haver d'esperar 34 dies a convertir-se a papa, però un dels fets més importants durant el seu papat és que va ser víctima d'un atemptat on el van disparar dos trets, un terrorista, que va aconseguir sobreviure. Però no va ser l'únic atemptat que va viure, sinó que va viure... Bueno, va patir diferents intents d'atemptat, un a Portugal i altre a diversos països del Tercer Món, com a Àfrica, perquè ell es va encarregar d'anar...
Sí, va ser el papa viatger, que deia,
exacte.
No? Que va anar a tot arreu.
Exacte.
Aquest era el que es deia Wojtyla?
Sí, el Wojtyla.
El Wojtyla, no?
Sí, 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 aquest era el polac.
El polac.
Molt estimat a tot arreu i que té moltes estàtues i dona molts llocs perquè era molt admirat.
Exacte. I de fet, durant el seu papat es va caracteritzar per ser molt conservador, això sí, mantenir molt la idea tradicional de l'Església, no la va voler modernitzar, per tant estava a favor d'idees com la prohibició d'avortar, la prohibició d'anticonceptius, no estava a favor del divorci, però això sí, es va encarregar en aquests països del Tercer Món que he dit, es va encarregar de que tinguessin moltes millores de vida i buscar aquesta igualtat amb els altres països. Per tant, la seva mort, a causa de les dificultats de la seva malaltia del Parkinson, es va mobilitzar moltíssima gent en el funeral, perquè molta gent havia pensat que havia perdut a un dels líders més carismàtics de l'Església. I, de fet, allà a Itàlia era molt estimat perquè era un gran seguidor de Ferrari, que ja se sap que allà a Itàlia agrada molt. De fet, té moltes fotografies amb Michael Schumacher, quan guanyava els títols de la Fórmula 1, i a més un dels seus papamòbils era un Ferrari adaptat, molt graciós, les imatges. Per tant, allà a Itàlia era molt estimat. I també altres esdeveniments que van passar un dia com avui és que Beethoven va publicar la seva primera sinfonia a Viena el 1800, per tant ja fa uns quants anys. Federico García Lorca també va publicar una de les seves obres més conegudes, que és Poeta en Nueva York, el 1936. També el 2 d'abril de 1954 arriba a Barcelona un vaixell des de Rússia que portava tota la gent que havia participat a la divisió Azul, aquella famosa divisió que va anar a Rússia a lluitar contra
els niños de la guerra,
comunistes. Exacte. També un 2 d'abril del 2004, per tant, res de l'11M, havíem acabat de sortir-ne, no feia ni un mes, es van trobar uns explosius molt similars en una de les vies de l'AVE que anaven a Sevilla, i de fet el 3 d'abril hi va haver-hi, es van suïcidar els terroristes que van atemptar l'11M
abans
que els agafessin. I un 2 d'abril del 2010 també la televisió fa el canvi de l'analògic, deixa enrere i passa a l'era digital, que va ser aquell canvi revolucionari, que diguéssim. I una altra cosa que volia mencionar ràpid és que, això sí, no és d'avui, sinó el 6 d'abril, per tant aquest dissabte, farà anys que es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, que ho menciono aquí perquè pel Sant Feliu, per aquí, va ser molt important, perquè van arribar millores, com per exemple la línia telefònica, les carreteres es van millorar, i tot això ho vam aprofitar, això sí, amb una petita trampa, perquè qui presidia la Mancomunitat era Enric Prat de la Riba, nascut a Castellterçol.
Exacte.
Per tant, tot el que portava a Castellterçol havia passat per Sant Feliu. I vam aprofitar molt bé.
De totes maneres, segueixen fent la fibra, la segueixen posant, exacte, perquè tot ja pinta la ratlla blava, que suposo que faran forat altra vegada, la variant encara no hi és, i, bueno, no sé,
algú
van començar,
a
veure si neix un altre Prat de la Riba, amb algun poble de més amunt, i podem seguir arreglar tot això.
Però aquesta ratlla blava, ara que ho dieu, arriben, no sé,
sí, va tot arreu,
fins quasi a Palau, aquesta ratlla blava. O sigui que rebenten les carreteres i després se n'adonen que al cap d'un temps s'han oblidat de fer una altra cosa.
O han posat el cable que no era. Han posat el cable que no era. Diu, ui, ara hem de canviar el cable.
Això com la Meridiana de Barcelona.
Sí, la Meridiana o la plaça de les Glòries.
La rebenten 50 vegades.
Anem canviant-la, perquè cada un que entra la veu d'una altra manera. No, això ho faria un pas triple elevat i no sé què, i tot a terra. Tornem a començar.
En fi.
Bueno, doncs això, que avui també hi ha una altra cançó, un dia com avui de 1984 es va publicar com a single un tema de Queen, escrit pel seu baixista John Deacon, I Want to Break Free, que crec que l'hem escoltat tots.
Falling in love, I'm falling.
Quin dia es celebra avui? Avui celebren dues efemèrides, el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme i el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Aquest últim es deu a que avui és l'aniversari del naixement de Hans Christian Andersen, de qui parlarem a la secció corresponent. El 2 d'abril, tal dia com avui, se celebra el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2007, amb l'objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida de la població que té aquesta condició. A més, es vol promoure la seva inclusió com a ciutadans de ple dret a tots els àmbits de la societat. L'autisme o trastorn de l'espectre autista és un trastorn d'origen neurobiològic que afecta el funcionament del cervell i el sistema nerviós i que es presenta a les primeres etapes de la infància. Aquesta condició es caracteritza per afectar la interacció amb el món exterior, el contacte amb les persones de l'entorn, així com problemes de comunicació verbal.
A continuació mostrem algunes dades curioses i interessants que potser no coneixies sobre el trastorn de l'espectre autista, el TEA. L'autisme és un trastorn del desenvolupament, no és una malaltia mental. Alguns estudis i investigacions sostenen que els nens tenen 5 vegades més probabilitats de patir aquest trastorn que les nenes. L'autisme es presenta de manera diferent a cada persona que el pateix. És per això que s'anomena espectre autista. No hi ha un estudi o test específic per diagnosticar aquesta condició. Generalment, es detecta pels trets de comportament del nen. Segons les xifres emeses a l'any 2019 per l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, un de cada 160 nens té el TEA, el trastorn de l'espectre autista. S'estima que aproximadament el 50% de les persones amb TEA tenen alguna discapacitat intel·lectual. Aquest trastorn sol aparèixer abans dels 3 anys i és una condició permanent. No s'hi associa cap tret físic diferenciador en aquest trastorn. Només es manifesta en les competències cognitives de les persones que en pateixen i el comportament. Un estudi realitzat a Suècia estima que el 30% dels nadons prematurs tenen més risc de patir autisme. El síndrome de Savant o el SAVI és un símptoma que forma part de l'espectre autista i que es pot manifestar en algunes persones amb autisme. Es caracteritza per posseir un nivell d'habilitats o talents excepcionals que poden ser catalogats com a prodigis. Al TEA entren altres trastorns, com ara el síndrome d'Asperger, el síndrome de Heller, el síndrome de Rett i trastorns generalitzats de desenvolupament.
Qui va néixer un dia com avui? Doncs com sempre que procurem que aquesta secció la comencem amb música. Per tant, endavant, Maria. Marina. Gràcies.
Teu no ho sé pas.
Minyonet,
minyoneta,
morenet,
moreneta.
Si algun dia ens casem, ja sabràs tu que ets un petonet.
Petonet,
quan et casis,
pare no,
no et propassis.
Ai, Déu meu, quin petit.
Pots anar a dormir.
Un petó,
tinc paciència.
Per què no?
No pot ser. Quan serem en aquell dia,
una serventa boniqueta
i un fugidor molt boniquet
varen tenir una santadeta
a la voreta d'un riuet.
Ella li deia satisfeta,
mentre li deia satisfet, si tu volguessis que trineta,
si tu
ai, quin petó faria jo a la nineta del forjador.
El forjador i la serventeta
varen sortir un matinet.
Com ella estava emmurriadeta,
també ella estava emmurriadet.
Per això ell va dir-li una floreta
i ella va dar-li un pinyonet que ell va posar-se a la boqueta.
I ella va prendre la floret.
Ai, quin petó faria jo a la nineta.
Parlem d'Antoni Ros Marbà, que va néixer a l'Hospitalet de Barcelona, de l'Hospitalet de Llobregat, el dia 2 d'abril de 1937, que és un director d'orquestra i compositor català. Aquesta cançó d'amor i de guerra que hem escoltat l'estava dirigint ell. Va estudiar al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i es va formar a la direcció d'orquestra amb Eduard Tolrà, Sergi Celibatxe i Jean Martinon. Després de la fundació de l'Orquestra Simfònica de Ràdio i Televisió Espanyola l'any 1966, Ros Marbà va guanyar el concurs pel qual va ser-ne nomenat director. Va fer de coig des del darrer El Giravolt de maig que va dirigir Eduard Tolrà. Vaig treballar l'obra directament amb ell, acompanyava dels cantants en piano, va ser un moment meravellós, afirma Ros Marbà. El 1992 va participar en la primera representació teatral de l'única òpera de Robert Gerhard, La Dueña, del Teatre de la Sarsuela i el Gran Teatre del Liceu. El 1967 va aconseguir el càrrec de director de l'Orquestra Ciutat de Barcelona. El 78 va arribar a ser director titular de l'Orquestra Nacional d'Espanya, càrrec que ostentà fins al 1981. També va dirigir entre el 79 i el 86 l'Orquestra La Cambra dels Països Baixos, Netherlands, Kammerorchest. Ha dirigit gran quantitat de prestigioses orquestres a tot el món i cal destacar la invitació que va rebre de Herbert von Karajan a 1978 per dirigir l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Des del 2000 al 2012 fou el director titular de la Real Filarmònica de Galícia. Ha estat professor i director titular de la Càtedra d'Orquestra de Cambra Freixenet de l'Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid i director de l'Escola d'Altos Estudios Musicals de Galícia, càrrecs que ha compaginat amb la intensa activitat concertística. També ha estat professor dels cursos de direcció del Conservatori Superior del Liceu.
Ha compost, entre d'altres, la música de la història de Catalunya amb cançons el 1972, amb lletra de Jaume Piques i de Tirant lo Blanc, el 77. Cantata per als corals infantils, amb lletra adaptada per Núria Albó, a partir d'un encàrrec de la Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Una selecció de partitures d'Antoni Ros Marbà es conserva a la Biblioteca de Catalunya. La selecció inclou partitures de l'època en què col·laborà amb l'Esbart Verdaguer. A l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre del 2005, que es va celebrar al Parc de la Ciutadella, es va estrenar la nova versió de l'Himne dels Segadors realitzada per Ros Marbà. Va ser interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i l'Orfeó Català.
com heu vist, aquest senyor de la música ha fet moltíssimes coses. Hem començat, com he dit, escoltant Cançó d'amor i guerra, dirigida per ell, i acabem amb una sardana, Porta Ferrada, composada per Ros Marvà i interpretada per la Cobla Sant Jordi. Doncs després d'escoltar aquesta sardana a la Cobla Sant Jordi, parlem ara d'un escriptor. Hans Christian Andersen, nascut el 1805 i mort el 1875, fou un escriptor danès. A més de novel·les, poesia i teatre, va escriure també una autobiografia i va publicar valuosos llibres de viatges fruit de les seves experiències, ja que es va passar aproximadament 10 anys de la seva vida viatjant. L'autor va visitar Alemanya, Gran Bretanya, Turquia i Espanya, entre molts altres països. Tanmateix, a Hans Christian Andersen se'l coneix sobretot pels seus contes infantils, alguns inspirats en rondalles i llegendes nòrdiques, però la majoria inventats per ell i caracteritzats per una gran imaginació, humor i sensibilitat. Alguns crítics actuals suggereixen que aquestes històries no eren tan innocents, que van ser censurades a l'hora d'editar-se i que, en qualsevol cas, reflecteixen part dels conflictes interns de l'escriptor. Segons l'Index Translatium, és un dels autors més traduïts. La seva obra ha inspirat pel·lícules, especialment d'animació, obres de teatre i ballets. A Odense, ciutat natal de l'escriptor, es troba la seva casa-museu amb fotografies, dibuixos i records d'Andersen, que ha esdevingut centre difusor que organitza activitats adreçades fonamentalment als nens. I després de parlar del Hans Christian Andersen, tornem a la música.
Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Francisca Viveros Barradas, nascuda a Veracruz, Bèlgica, el 2 d'abril de 1947, coneguda artísticament com Paquita, la del barrio, és una cantant mexicana que canta ranxeres i altres estils tradicionals mexicans. El 1970 marxa cap a Ciutat de Mèxic amb la seva germana Viola, amb qui va formar el duet Les Golondrines. A partir dels anys 80 va començar a enregistrar discos i participar en programes de televisió que la donaran a conèixer.
Se la considera la reina del poble o la guerrillera del bolero. En les seves cançons s'expressa en contra de la cultura masclista i les seves cançons es caracteritzen per denunciar obertament la cultura i les actituds del domini masclista, la qual cosa l'ha feta popular en bona part de l'audiència. Hem començat escoltant Rata de dos patas i ara escoltarem Tres veces te engañé.
Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces. veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. ¿Me estás oyendo, inútil? Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya.
Com el que ha dit l'Anna, que aquesta senyora pues, a la guerrillera del bolero, pues ja es veu, realment anava contra el masclisme totalment. Anem a parlar d'un escriptor ara. Émile Zola, que va néixer el 2 d'abril de 1840 a la ciutat de París, França. Era fill únic de François-Émile Aubert, filla d'un vidrier de Chartres, i de François Zola, un enginyer procedent de Venècia, Itàlia, que havia estat nacionalitzat francès. Poc després de néixer Émile, la família Zola es va traslladar a la localitat d'Aix-en-Provence, on el futur escriptor va passar els primers anys de vida. Després de la mort del seu pare, quan Émile encara era un nen, la seva família va patir múltiples dificultats econòmiques. A la seva joventut, Zola va ser íntim amic del pintor Paul Cézanne. Després de fracassar en l'intent de començar a estudiar dret, Zola va treballar al departament de vendes de l'editorial Hachette. Posteriorment, com a periodista i crític d'art i literatura, es va volcar en la tasca com a escriptor després d'aconseguir l'èxit amb la novel·la Thérèse Raquin, del 1867, història d'una infidelitat i crim. Zola va trencar amb el moviment romàntic en crear el naturalisme literari, corrent del qual va ser principal mestre al costat de Gustave Flaubert i Honoré de Balzac.
Les seves obres més importants, que descriuen de manera crua i realista les qüestions socials del París del segle XIX, són el cicle de 20 novel·les englobades a Les Ronds Macquart, de 1869 al 93, on s'inclouen diferents títols. A la seva faceta com a crític i assagista destaquen la novel·la experimental del 1880 i els novel·listes naturalistes del 1881. A l'any 1870, Zola es va casar amb Eleonore Alexandrine Melei Gabriel, una cosidora amb qui no va tenir fills. Sí que en va tenir amb la seva amant, la Jeanne Roserot, mare de la seva filla Denise i del seu fill Jacques. Quan Alfred Dreyfus va ser acusat injustament d'espionatge a favor d'Alemanya, Zola va sorgir en defensa del militar jueu escrivint un famós article que es va titular Jo acuso, aparegut el 13 de gener de 1898 i que va servir perquè es reobrís el cas judicial. La publicació d'aquest article el va portar a la presó durant un any, fugint l'autor francès a Anglaterra.
Finalment, tant l'escriptor com Dreyfus van ser declarats innocents. Émile Zola va morir a París el 29 de setembre de 1902 a causa d'una intoxicació provocada per la inhalació de gasos provenients d'una xemeneia. Tenia 62 anys. Està enterrat al cementiri, al famós cementiri de Montmartre. I podem tornar a la música?
Places in my life and time, I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme, I've acted out my love in stages with 10,000 people watching, but we're alone now and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling,
can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in their hiding.
Leon Russell, nat a Loudoun, Oklahoma, Estats Units, tal dia com avui del 1942, i mort a Nashville, Tennessee, el 13 de novembre de 2016, de nom real Claude Russell Bridge, fou un cantant, cantautor, compositor, pianista i guitarrista estadounidenc. Al llarg de la seva carrera artística treballà al costat d'artistes com Jerry Lee Lewis, Phil Spector i els Rolling Stones. La seva carrera en solitari abastà els gèneres rock, blues i gospel. Russell va començar la seva carrera artística als 14 anys quan va pujar a l'escenari al costat de Ronnie Hawkins i Jerry Lee Lewis a Tulsa, Oklahoma. Dos anys més tard va estudiar guitarra a Los Angeles de la mà de James Burton i va tocar, entre d'altres, amb Glenn Campbell. Com a membre del grup d'estudi de Phil Spector, va tenir un paper important en molts èxits dels anys 1960, entre ells Birds, Gary Lewis and the Parboys i Herb Alpert. En 1967 va crear el seu propi estudi on produiria el seu primer àlbum com a solista, Look Inside the Asylum Chair. Va compondre per Joe Cocker l'èxit Delta Lady del 1969 i va organitzar la seva gira musical Mad Dogs and Englishmen. Poc després es va publicar el seu segon àlbum en solitari, Leon Russell, amb l'èxit A Song for You, que hem escoltat a l'inici de parlar d'aquest músic, i que va ser versionat, entre d'altres, per Ray Charles, Simply Red i Michael Bublé, al costat de Chris Botti.
El 1971 va participar en el concert organitzat per George Harrison, anomenat The Concert for Bangladesh. Prèviament havia fet gravacions al costat de B.B. King, Eric Clapton i Bob Dylan. El seu àlbum en solitari, Carney, va aconseguir el segon lloc en les llistes nord-americanes. El 1975 es va casar amb Mary McCreary, que havia participat en el grup de cant Little Sister, en Sly and the Family Stone. Junts van treballar en diversos àlbums. Igualment, des del 1979, Russell va treballar en diversos projectes al costat de Willie Nelson. Al novembre del 2009, Russell va compondre, al costat d'Elton John i Bernie Taupin, cançons per a l'àlbum The Union, que va publicar John Russell el 22 d'octubre del 2010 i va aconseguir el tercer lloc en les llistes nord-americanes d'àlbums. Escoltem un tema d'aquest àlbum, When Love Is Dying, interpretat per Elton John.
They say we bruise too easily. I don't know if that's the way for me. I've seen them come, I've seen them go. I've seen everyone I know fall in and out of love. It's just the way it goes. Word is out, silence seems so loud. There's no light above or below me now. I've seen it grow, I've seen it live. I've seen everything I give falling out my hands. No matter who I'm with, nobody ever tells you when love is dying. When love is dying, it just gets a little colder and we stop trying. We stop trying. Yeah, we stop trying.
I no voldria acabar aquesta secció sense parlar d'un escriptor i aventurer, que és Giacomo Girolamo Casanova, nat a Venècia, a la República de Venècia, a tal dia com avui del 1725, i mort a Castell de Dux, Bohèmia, el 4 de juny de 1798. Va ser un escriptor i aventurer venecià que va viure i viatjar per Europa. La seva autobiografia, Història de Mavi, Història de la meva vida, és considerada com una de les fonts més autèntiques sobre costums i normes de la vida social europea del segle XVIII. La seva vida eròtica sentimental va ser tan intensa que dos segles després de la seva mort, el seu nom encara és, en molts idiomes europeus, un sinònim d'excel·lència masculina en l'art de seducció de dones. Va conèixer reis, papes i cardenals. Va tractar Voltaire, Goethe i Mozart. El 17 de novembre de 1797, al final de la seva vida, treballant de bibliotecari del comte Josef Karl Emanuel de Waldens de Bohèmia, va escriure en francès una carta de resposta a Cecília de Rogendorf titulada Compendi de la meva vida, en la qual fa un resum de la seva vida a petició de la destinatària. Al final, Casanova diu: aquest és l'únic compendi de la meva vida que he escrit i autoritzo que se'n faci l'ús que es vulgui. No tinc vergonya de res. Les seves memòries van ser publicades gràcies a Carlo Angelioni, el qual s'havia traslladat a Castel de Dux per cuidar-lo quan ja tenia 73 anys i patia la malaltia vesicular que va ser causar-li la mort. El 1820, la família Angelioni va vendre el manuscrit de 4.000 pàgines d'Histoire de Mavi a un editor de Leipzig, Bockhaus, i entre 1822 i 1828 es va publicar la primera edició en alemany, traduïda per Wilhelm von Schütz. La proposta de la Gemma.
Bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Com esteu? Hola, Daniel, Anna, Pau, Marina. Espero que hàgiu passat una molt bona Setmana Santa. Hem tingut un temps una mica recargolat entre pluges i vents i demés, però aquí estem. Bueno, és un temps típic de finals de març i principis d'abril i ara ens toquen pluges, en teoria, esperem que sigui així. Bé, doncs avui el Daniel ha parlat de Hans Christian Andersen i he pensat que era molt escaient parlar de contes infantils. Bé, no dels contes infantils actuals, que estan força bé, sinó dels antics, que ens posen a tots els pèls una mica de punta, si gratem una miqueta i busquem l'autèntic origen d'aquestes princesetes edulcorades que ens han arribat i veiem les autèntiques històries que hi ha darrere. Per exemple, és el cas d'una princesa alemanya que es deia Maria Sofia, bé, tenia un nom força complicat, però el seu nom de pila era Maria Sofia, i es veu que va patir forces humiliacions i problemes amb la seva madrastra i les seves germanastres. Es va estar una miqueta, aquesta princesa, una mica sotmesa i va patir forces maltractaments. D'aquí es van començar a explicar contes i es va arribar a fer una llegenda bastant túrbia, molt més que la que ens ha arribat fins ara. Per exemple, en el conte dels germans Grimm, al cap i a la fi, bueno, al final del conte, s'havia sentenciat a la bruixa dolenta a que es posés unes sabates de ferro candent i que els portés posats ballant fins que caigués morta. Segons els germans Grimm, era el que es mereixia, perquè al cap i a la fi havia pensat que se menjava el cor de la Blancaneus, quan en realitat era el d'un porc senglar. Vull dir, és una mica dur, o una mica massa dur això, però és el conte original basat en l'experiència d'aquesta pobra noia, aquesta princesa Maria Sofia. Una cosa semblant ens passa amb la Ventafocs. L'original seria una princesa que es deia Ye Shen, que és un conte xinès escrit durant la dinastia Tang i va durar des del segle VIII fins al X, aquesta dinastia. En aquesta història es parla d'una jove molt bonica que tenia uns peus molt petits. Aquest era el símbol de la bellesa per aquells temps a la Xina, bé, d'aquells segles, que eren els famosos peus de loto. Per tenir aquests peus, les noies havien de passar uns autèntics calvaris. I doncs, la Ventafocs, diguem, aquesta jove idealitzada, Ye Shen, havia passat, tenia aquests peus de loto, i va passar autèntiques calamitats durant la seva vida per intentar casar-se, fer un bon matrimoni amb el príncep. El conte que ens va arribar en primer lloc també ens parlava bé, d'autèntiques tortures per part de les germanastres, de la madrastra, tot també molt, molt desagradable, que inclús li treuen els ulls, bueno, espantós tot, fins que al final, bueno, com a mínim, té un final, es suposa que feliç, perquè es casa amb el príncep, però no deixa de ser un relat de mals tractes molt, molt, molt desagradable. I finalment, ja que estàvem parlant de Hans Christian Andersen, no va tenir molta més sort la pobra Sirenita, la famosa sireneta. A la història original també parlem d'una noia que es diu Ariel, una sirena, que anhela desesperadament la vida en terra i la possibilitat de tenir una ànima immortal. Però això té un preu, i és que ha d'intercanviar les seves cames per la seva veu, o sigui, per poder tenir cames ha de donar la seva veu a una bruixa. Això ja ho coneixem, ja inclús per la pròpia història, però la tragèdia consisteix en que per adaptar-se a la seva nova forma, després d'obtenir aquestes cames humanes, Ariel experimenta un dolor molt agut i constant al caminar. A més, li és molt difícil adaptar-se a la seva forma humana i fer activitats que abans feia fàcilment en l'aigua. A més, el seu amor no es correspost. S'enamora d'un príncep humà i anhela desesperadament el seu amor. Tot i així, el príncep no sap que ella és la seva salvadora que el va rescatar del mar i no correspon als seus sentiments. En canvi, s'enamora d'una altra persona. Al final, la sireneta ha de prendre una decisió molt angoixant al final del conte, en la que es presenta l'opció de matar el príncep i regressar al mar o morir ella mateixa. I aquesta elecció posa en joc la seva vida o la seva felicitat. Però, a diferència de l'adaptació de Disney, la sirenita explora temes més profuns i complexes. El conte d'Andersen ens convida a pensar en el sacrifici i en el conte original. Bé, sense revelar massa, la sireneta descobreix que l'amor autèntic pot tenir diferents formes i el que ella realment estima és el mar. El que realment ella vol és tornar al mar amb les seves germanes i llavors es converteix en escuma i vola cap al mar i forma part de les onades del mar. I així és com acaba l'autèntic conte de la sireneta. Bé, doncs, uns contes una mica tràgics, però contes al fi que ens han fet companyia durant molts anys. Jo diria que afortunadament ens els han edulcorat una mica i això fa que avui dia ens agradin i els vulguem sentir i els continuem repetint en els nanos. Però, cuidado, que si ens anem en aquests orígens tan turbis, a lo millor se'ns passen una mica les ganes i comencem a explicar contes una mica més actuals. Doncs vinga, una gran abraçada per tothom i molt bona setmana.
Doncs molt bé, Gemma, moltíssimes gràcies i fins aquí el programa d'avui. Músics, escriptors, fets, tot té cabuda a la cau d'orella. L'únic que pretenem és que durant aquesta hora hagueu estat a gust i passat una bona estona i per això us volem enganxar els dimarts cada 15 dies a les 8 del vespre per passar una hora interessant i relaxada. Mercès a tots els que estem aquí a l'estudi, Anna, Marina, Pau, moltíssimes gràcies, que feu possible que tot això pugui arribar als nostres oients. Ens acomiadem fins d'aquí 15 dies, si voleu ens podeu escoltar